Europea reaccionaria enèrgicament. Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Xiu Xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ens adam segona hora amb el col·laborador que mos remena el cervell amb les seves
sionades.
I avui, en Sion, no el tenim aquí. Sion Katsana, on ets?
Estic d'enviat especial.
Aquesta veu omnipresent. Sí.
Estic fent realitat el somni d'IB3, que és unir les Illes Balears, i avui vos xerres des de Menorca.
Bravo, que bé! Que bé!
Una missió. Una missió de fraternitat entre companys i gens.
Mos encanta aquesta idea. On ets, però? A quin municipi?
Som a Mó. Som ara mateix a un hotel de Mó. I demà tenc un trull. No sé si sabeu que hi ha un centre BIT aquí a Menorca i demà fem una jornada, nosaltres de la Fundació BIT, sobre la ciència i tecnologia en femení.
Wow.
I venen fiets i fietes d'arreu de Menorca a assistir, bé, bàsicament a una ponència de dones científiques i, bueno, altres activitats relacionades amb el món de la tecnologia, etc.
Només diré una cosa. Sion Capçana, sí. President de les Illes Balears, 2030 i pico, ja me va bé.
O balla de Binissalem, també.
No, president del govern.
Començar per aquí.
Vull començar, municipal.
Sí, exacte. Anem a somiar petit, primer, i després ja anem escalant. Bé, de fet, avui volem que parlar un poc d'això, del món de la cultura digital i de coses que me tenen encuriosit, val? Vosaltres sou de compartir la ubicació en temps real.
Utilitzeu
aquesta tecnologia?
Jo només quan arribo a un lloc i m'he de trobar en qualcú i envi... Però realment no serveix de gaire.
Jo sí que ho faig. Quan he de passar a qualcú, li dic, escolta, també la ubicació en temps real perquè no tinguis excuses, quan arribi vull que siguis a baix.
Sí, jo això també ho faig.
Exacte. Sí, bueno, és una utilitat bastant pràctica. I resulta que per la generació Z i és alfa primerent, perquè pensava que a partir de nascut de 2012 ja són alfes, això de compartir la ubicació en temps real és com respirar, val?
Sí.
I no ho fan per trobar-se un lloc en concret, com comentava ara Xavi i Inés, sinó de forma permanent, 24 hores en el dia.
Quina porada.
Quin objectiu fan això?
Per veure-ho.
Per veure què?
És com una prova d'efecte. Entre els grups d'amics se comparteixen l'ubicació en temps real 24 hores, també en família, d'acord? I un altre apartat de les relacions afectives que té també certa toxicitat, que és compartir-ho en sa parella, no? Per ells és això, és com una prova d'humilitat. Però jo, com a millennial, no ho cap d'entendre gaire, eh?
Això no pot anar bé mai. No pot anar bé mai la societat, mai. I els problemes que hi haurà en el futur, les violències que tot això genera, mare de Déu.
No estem preparats per ser tantes coses.
Exacte, a vegades l'ignorància és la felicitat, no? I jo crec que desapareix és un dret fonamental. Jo som fill d'això, de no tenir bateria, d'estic arribant però encara realment estic dins la dutxa, no? A mi m'agrada tota aquesta mica d'ambigüitat. Però bé, anem a posar una cançoneta i arrencam.
Estic amb mal de cap per prendre decisions. Les teves tarden més tard que alguns avions. Agafa'm d'una mà, farem molta pressió. Si esclata i no surt sang, mirades pel tons.
Per tant, Sion, podríem parlar d'una obsessió d'aquests joves en estar geolocalitzats?
Aquesta és una obsessió, però abans de començar amb aquest tema, us parlaré d'una altra obsessió que començarà dia 21 de novembre, perquè juntament amb aquest artista que escoltau, que és negre, trobo ara que feia el meu poble promocional, traurem una cançó amb en Fabi de Negre, jo i en Sideways, que serà Mallorcan Way of Life, dia 21 de novembre, que vos recoman, que escolteu tots i totes.
Per tant,
que se titularà Mallorcan Way of Life. Ja, així ja la publicitat l'he deixada ja aparcada.
I 21 ja de novembre, cançó.
21 de novembre.
Sion Katsana, Sideways, Fabi,
Fabi
de Negre.
Exacte,
Mallorcan Way of Life.
A totes les plataformes.
Ets músic?
Sí. No, jo pot ser lletra. Jo
ah, bona.
Com heu pogut comprovar, som escatxerra. Som escatxerra i pos, bueno, uns versos en aquesta cançó que ve, ja escoltarem.
Ja en parlarem
desgranant. Com us comentava, per temes de dinar, m'he topat amb un reportatge publicat ja per juny, ja fa un temps d'això, a El País, concretament en el suplement cultural que és Icon, i el reportatge en qüestió sessionar la preocupante fiebre de los jóvenes por tener a sus amigos geolocalizados. Ja fa una mica de poleta el títol de l'article, no sé què trobeu.
Sí, sí, ja ho pot ben dir. Jo és que molt va tan ràpid, avança tan ràpidament, que jo, però és que cada mes que passa, tenc un any més, perquè hi ha coses que, francament, no entenc, és que no ho entenc. No entenc quina edària pot tenir la generació Z, l'alfa...
Z, alfa, sí.
Si seu amic està comprant taronges o està a classe, no ho entenc.
Sí, sí, sí. No, és un tema que a mi també me suscita certa preocupació. Aquest article afirmava Lucas Barquero i, com dèiem, aquest titular, tot i semblava una mica distòpic, anava un poc en el clip bé, anava que sigui en Picàs, és un reportatge que està molt ben fet, vos ho recoman. I què mos diu en Lucas en aquest article? Pues, bàsicament, que analitza la tendència creixent entre aquests joves de la generació Z i alfa primerencs de convertir la ubicació real en amics, familiars i parella. Inicialment tenia un caràcter pràctic, això, no? Que era coordinar trobades, saber si qualcú torna bé a casa, que això sí que ho entenc, no? És a dir, pot ser qualcú no se troba bé, és a dir, se'n va un poc perjudicat de certa festa, me fa passar pena no arribi, no? Aquí ho entenc. Però l'article assenyala que s'està transformant en una eina d'entreteniment i de dependència emocional, val? En l'àmbit de l'amistat, compartir ubicació pot ser vist per aquesta generació com una forma d'estar connectat sense parlar. Però, clar, en la relació de parella se detecten certes dinàmiques potencialment tòxiques, no? Com és la desconfiança, la necessitat de control i la vigilància mútua. I vos, ja ens una pregunta... Vosaltres, si la vostra parella vos demanàs que li compartíssiu la ubicació en temps real, vos ho prendríeu com un atac? O creus que seria una qüestió, no sé...
Mai de la vida. Mai de la vida li donaria. I crec que el deixaria just en aquell moment. No li donaria ni temps... Que m'ho expliques.
Però tu tens 23 anys i tu, més o manco, ja coneixes totes aquestes qüestions, ja no s'ha deixat certes manipulacions, però t'imagina una persona que, jo sé, que en pugui tenir 15, 16,
no,
que també que està...
No, amigues meves.
A l'esplet de l'amor.
No, però aquesta ha estat una conversa del meu grup d'amigues, 23 anys, de me passa això amb aquesta persona, com ho gestiono, que em faig sí. D'aquesta proposta.
És un xantatge.
Això ha anat a judici d'amigues i, evidentment, clar, que han de fer, perquè un retret que te pot fer i si no ho vols fer és perquè no confies en jo. I aquí és on és la manipulació.
Clar. És que és un joc on sempre hi perds, no? Perquè sempre que si no vols compartir és perquè amagues qualque cosa. I simplement no vols que sàpiguen en tot moment on estàs, no? Jo crec que és un dret bastant fonamental de la privacitat humana, no? També hi ha un tema de ciberseguretat, no? Que és com més compartim les nostres dades, sobretot la localització, més poden fer ús comercial d'aquestes dades, les grans empreses. Que aquí és ver i no, perquè realment des del moment que acceptem tèrmins i condicions de la majoria d'aplicacions, mos eren geolocalitzadíssims, no? Però anem a intentar no afegir en el banyat. Tot això me tenia, com deia, fascinat, així que he intentat bussejar una mica més amb el tema. No tenim dades oficials d'Espanya, molt manco de Balears, des d'aquí obri la porta a estudiar aquest fenomen i, de fet, crec que el Departament de Societat Digital de la Fundació BIT ho podria fer, molt bé. Així que anima a la Conselleria de Vicepresidència Primera, telefoni, voler, i nosaltres són dades de Life 360, Life 360, que és una de les tres empreses més importants dels Estats Units en temes de geolocalització compartida, el 75% d'adolescents d'allà, dels Estats Units, utilitzen de manera activa aplicacions d'aquest tipus, i el 95% de les persones de la generació Z, mos diuen, afirma que compartir la ubicació millora les seves vides. Clar, vius i ungles aquí perquè això és una empresa a la que li interessa aquest tipus de tecnologia, mm-hmm. perquè la ven. No són, diguéssim... imparcials, però com que no he trobat cap estudi públic sobre el tema, és evident que això demostra certa tendència, no? Una tendència a que sembla que els joves se senten més segurs compartint on estan en tot moment. Clar. Quan jo realment me sentiria més insegur.
Clar, sí, però també estàs l'altra cara de la moneda, i és que tal vegada qualcú que vagi de nit i se senti insegur transitar per X carrer a X hora, compartir la ubicació en directe, sí que és vera, que és l'altra part de la tecnologia, que sí ajuda que aquesta persona se pugui sentir més segura, perquè o sa mare, o sa pare, o qualsevol persona pugui saber on és.
Mm-hmm. Sí, jo en aquest cas també ho comparteix. El que no entenc és que hagi passat a ser una nova xarxa social, que és el que mos estan dient. Mm-hmm. És a dir, m'estic avorrint a que nostra, vaig a veure on està en Miquelet, on està na Lluïsa i on està Xavi, saps?
Home, jo li veig un poc a l'entreteniment.
El sentit el té.
És com, mira
què fan, i el mirar i passes.
Nosaltres ho feim des de la perspectiva més, i no sé, no?
O curiosa.
Sí.
També t'he dit que això de trobar-te fortuïtament amb la persona que t'agrada, ja, aquest un segon pla, no? Vull dir, podries mirar on és i te passes per casualitat un poc forçant, no?
Ja d'estar, però és clar, obrin-se cobertina fins a baix, està totalment venut. Posem una altra cançoneta i anem a la reflexió del tema. Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad.
Me demana, Xavi, quina cançó és? In Spain we call it Soledad, de Rigoberta Bandini. Una de les primeres cançons que jo vaig escoltar de Rigoberta Bandini. Uh-huh. I me'n record que era un cap d'any i els hi vaig dir a les meves amigues. Mirau, he trobat una italiana que canta, que m'agrada. I, clar, no vaig anar a caure que Rigoberta Bandini era un nom artístic. No, la meva capacitat mental no arribava allà.
No, és fàcil de caure amb aquest engany, fortuit. La veritat és que sí. Artistarra, Rigoberta Bandini, In Spain we call it soledad. Sembla que la soledat està mal vista darrerament. No podem estar tots sols ni quan estem tots sols. Recordem que avui xerràvem d'això, no? D'aquestes aplicacions de geolocalització, que molts de joves les utilitzen. Anem a fer un apunt aquí primer, que és, entenc la part de pare, mare preocupada amb adolescent que necessiti que li comparteixin s'ubicació quan
sí,
surt per primera
sí.
vegada en el carrer. Val? Sí. Anem a diferenciar les coses, perquè sí que és veritat que això és una tecnologia bastant útil, no?
Uh-huh. Correcte, sí. Per qüestions de seguretat, a veure, el que sempre deim, la tecnologia s'ha d'utilitzar com una eina en favor, igual que la intel·ligència artificial.
Sí, però tot i així jo no estaria del tot d'acord, perquè crec que l'exercici, el salt d'un adolescent ser responsable de la seva paraula, és a dir, jo t'he promès que aniré en aquest lloc i així ho faré, crec que aquesta reflexió ha de tenir pes, i clar, si sap que ja té la geolocalització, no ho sé, que crec que la distància
no,
és sana.
No, és per qüestió de seguretat, sí, de però... tornar, per exemple, un vespre...
Sí,
bé,
però...
ja me diràs, no pot però... fer gaire sí. cosa.
No ho sé, però un par hauria de poder passar un vespre de viure's passar pena i poder-se'n distanciar. Sí. No ho sé.
I si no, com construeixes la confiança? Perquè Exacte. Si sempre estàs sotmès a aquesta confiança que hi ha una aplicació que te mostri on és, en el moment que no hi sigui aquesta confiança, no? És un poc... A casa tant els estrenyen, en el moment que surten una mica és quan se disbauxa, s'obri pas, no? És a dir, un poc que no saben controlar, perquè sempre han estat tan controlats que en el moment que s'han d'autocontrolar ells mateixos els hi costa moltíssim, no? Hi ha un debat aquí, però on sí que genera més problemes, crec jo, és quan se fa entre amics, i sobretot en ses parets, no? La primera reflexió que jo volia fer aquí és que quan tens amics, un és la comparació constant. Veure els altres que fan activitats i tu no ho fas, no? Això et pot generar inseguretats i el famós FOMO, no? Mm-hmm. De ser tu el que se queda a fora. Això suma pressió social, que ja no és només veure la gent que puja a Instagram, sinó simplement sabre que aquell punt en el mapa és que està en aquella festa que a mi no m'han convidat, o que està fent, jo què sé, està jugant un partit amb uns amics que a mi tampoc m'han dit per anar-hi, és a dir, moltes vegades, això també és un problema.
Sí. És que psicològicament però té moltes conseqüències, això.
Exactament, psicològicament n'hi ha moltes, però mos interessa manco que ses filosòfiques, perquè aquí sempre venim a posar-nos la túnica de filòsof de bar, de xerradors de banc de plaça i bossa de pipes, i és que segons Eva Illouz, crec que se pronuncia així, i si no, me sap molt de greu, el que està passant amb aquestes apps no és nou, és una versió 4.0 de romanticisme modern. Ella, Eva, que és una tia perfectíssima, i que jo vaig entrar en el seu món amb Happy Gracia, que és un llibre que té en Becar Cabanas, que és genial i vos ho recoman, que parla un poc d'aquesta ideologia felicista, que sobretot la dècada de 2010 va pegar fortíssim, mos diu que que han racionalitzat Samor, no? Que Samor sigui fraternal, amistat o sexoafectiu, avui ja no és un refugi davant dels mercats, sinó que és un producte que se negocia dins d'ell, que les nostres emocions s'han convertit en una moneda de canvi del capitalisme afectiu. I clar, es compartir ubicació, què és? És una transacció emocional. Tu me dones accés en el mapa i jo te dono tranquil·litat. Val? És una relació que se construeix a base de dades i de confiança digital, el que dèiem. Ma fill és meu fill perquè estic veient constantment el que hi ha allà, però necessitam una confiança que no se basi en aquesta evidència, perquè si no, sempre hi ha una intranquil·litat quan no hi ha aquest respald, aquest recolzament tecnològic. Si abans la confiança era silenciosa, ara és visible a Google Maps. Però hi ha una paradoxa preciosa i un poc trista en tot això. Com més dades tenim sobre els altres, com dèiem, menys els coneixem. Com més transparent és la relació, més opaca torna s'intimitat. I la pregunta és, bàsicament, si la ubicació és el nou llenguatge de intimitat, què passa amb el misteri? Que també té la seva màgia, no?
Clar, hi havia un autor, bé, hi ha un autor que és en Manuel Castells, que hi va xerrar del concepte de societat en xarxes i el nostre perfil digital que és com som a un món digital, és aquella societat en xarxes. Jo el que veig que, clar, de cada vegada la societat física i la xarxa estan més unides i que no se distancien gaire. Com abans estava molt marcat, publicar amb el que volen, però és que ara la qüestió és d'intimitat, com dius tu, queden un segon plànol i fins i tot això que dius, que entre una relació sexoafectiva, per exemple, entre aquestes dues persones, hi ha com sempre intermediaris digitals que el que fan és que li resten puresa tal vegada en aquella relació. I això és... jo me sap molt de greu. És que veig que me fa gran i tal vegada és que ja no entens les coses, però és que no m'agrada gens.
I a més que és com una eina, per qui té el diferencial de poder en la relació, crec jo. En el sentit de que és el qui ja domina la relació, és qui demana a l'altre que li passi la geolocalització, no? I, clar, és com una etapa més de submissió. I crec que aquí hem d'anar un poc alerta perquè de qualque manera tenim aquesta necessitat a poder-nos perdre, no? I jo entenc l'entitat digital, o l'identitat digital, com a part de la nostra identitat. Són dues coses que ja no crec que hi hagi una diferenciació, però hem de trobar espais de resistència física, material, més enllà de les dades i les xarxes, on poder-nos perdre, com dèiem, percebre què volem, no? Com estimam a les persones? Si els estimam perquè els controlam o els estimam perquè confiam en elles, no? Així que pot ser, el futur serà saber quan deixar de ser visibles. Aquesta és la meva conclusió d'avui, que no és una resposta, i decidir quan volem estar en el mapa i quan volem tornar a ser una taca difusa dins el món, perquè estimar no és només saber on ets altre, sinó deixar-lo anar sense perdre'l. O pot ser soc un boomer, pot ser soc mumar utilitzant Facebook, soc un senyor major passejant un jorsai allà en el parc que no s'està assabentant absolutament de res. Sigui com sigui, jo crec que com va dir Lola Forrest, si me queréis, irse. I aquesta és la meva conclusió d'avui, Lots.
I doncs, Sion, jo crec que no fa falta afegir res més, perquè tu, vulguis o no, sempre tens les respostes, el manco per nosaltres. Així que moltes gràcies i bona estada a Menorca.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem en tornar a l'Illa Grande.
Molt bé.
Gràcies, Sion.
I de, com ha dit en Sion, si me queréis, irse.
a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino.
I de tres ràdio és humor.
Del 17 al 21 de novembre celebrem la segona setmana global de l'emprenedoria Palmactiva.
Tallers, xerrades i activitats gratuïtes per a persones emprenedores i autònoms per inspirar-se a fer networking i impulsar els seus projectes.
Places limitades.
Inscripcions obligatòries a palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Continuem a xiu-xiu, darrere mitja horeta, fins a arribar a les 10 del vespre amb vosaltres, si mos ho permeteu. I cada dimarts pugem a l'avió des de l'estudi d'IB3 Ràdio i partim a visitar qualque amic amiga del programa que viu fora de les illes.
I avui partim cap a la costa est dels Estats Units, una ciutat on hi viuen prop de 9 milions de persones, que no dorm mai, on tot passa molt de pressa.
Avui a Yanks pel món, New York. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Us he agafat cantant per saludar en Sebastià Franc. Sebastià, bon vespre i benvingut a Xiu Xiu.
Hola, com estem?
Molt bé, Sebastià. Bé, Sebastià i jo mos coneixem des de fa molt d'anys i, de fet, i Yanks pel món, Nova York i Vetres Televisió, Sebastià, te vàrem venir a veure. És un episodi que va tenir molt d'èxit. Mos ho vàrem passar bé, que sí?
Mos vam passar molt bé, te vaig fer escalar una miqueta.
Exacte. Encara. Un rocòdrom a Nova York, on t'envien, Inés? És que... Quines aventures.
Sebastià Franc.
Hauries d'haver tornat i córrer la marató amb jo, la setmana passada.
Mira, vares córrer la marató?
Sí,
ostres,
sí, sí.
Quin privilegi. Vegada. Quant de quilòmetres són?
42, 42 i busques.
Veines més a manco tu el que vas fer ahir.
Talment. Talment. Escolta, Sebastià, l'ambient que se respira a la Marató de Nova York, com el podries descriure?
Una passada, una festa des de que comences fins que arribes a Queens, després et troben la teva família a Queens, i ja sap que jo soc per allà, i després Manhattan s'oferim una mica més i fins que acabes. Però bé, una festa, una festa.
És vera que la gent va disfressada?
Sí, hi ha gent que se disfressa, perquè enguany de més va caure divendres era Halloween, que ja sap com ho viuen aquí, i diumenge era la marató, o sigui que va caure superproper una de l'altra.
Tu imagina que no anaves disfressat.
Ja me bastava a córrer, ja no m'havia de...
Parlam amb Sebastià Franc, ell és de Sa Pobla, té 34 anys i és investigador contra el càncer. Fa més de 10 anys que va deixar Mallorca per dedicar-se a la ciència. Primer a Barcelona, on va fer el doctorat en genòmica de càncer de còlon, i després a Nova York. Allà ha treballat al prestigiós Memorial Sloan Kettering i actualment a Tempus, i col·labora en el desenvolupament de noves teràpies contra el càncer.
Sebastià, com va començar aquesta aventura en Nova York?
Com va començar? Vés tirant currículums a veure si sonaves de flauta i va sonar. Em van convidar a venir, vaig fer un parell d'entrevistes i al final vaig decidir quedar per Nova York. Ja farà 6 anys, fa més de 6 anys ja, que vaig venir cap aquí.
Recordes que, el primer dia que hi vares arribar? Quina va ser la teva primera impressió quan arribes a la gran ciutat, travesses el pont i veus tots els gratacels?
Això, però sí que estava, que era una pel·lícula. Puc recordar el dia que vaig fer l'entrevista, quan vaig acabar, vaig pensar que punyetes faré aquí, aquesta ciutat me menjarà viu.
Explica aquelles sensacions. Sebastià, men, vares sortir d'allà, com era aquest edifici? Què te trobares? Taxis grocs d'aquest de pel·lícula? Com va ser tot això?
Taxis grocs, edificis alts, en les típiques escales d'incendis que hem vist a les pel·lícules. Aquesta pólvora d'aquests fums que surten dels carrers, que això és totalment de pel·lícula també, i és només que el sistema de gas de la ciutat està tan fotut que de tant en tant surt fum per tot. O sigui que tot real, tota pel·lícula, només faltava en Spider-Man votant d'edifici per edifici.
I clar, en aquesta, Nova York, jo per repente me l'imagino de pel·lícula, des que de fet crec que puc passejar per allà fora d'haver-hi estat mai, perquè més o manco mos ho coneixem, la cinquena avinguda, totes aquestes històries que surten a pel·lícules, sí. Però clar, quan idealitzem un lloc com aquest, moltes vegades mos oblidem de la part no tan guapa de la ciutat. En aquest cas, Nova York, què té que no t'acaba de fer?
Bé, sí. Bueno, Nova York té la part que sempre estàs en marxa. Sempre tens la sensació que hauries d'estar fent coses i hauries de fer més coses. A vegades dones la sensació que no te deixa viure com us agrada viure a Mallorca, tranquils, i fer la teva rutina, i fer les coses que a tu t'agraden i estar tranquil, sinó que pareix que sempre has d'anar en el darrer restaurant que han obert, la darrera aventura que hi ha per fer en els adults, pareix que sempre has de gastar del best per viure, o sigui que té aquest component de no aturar mai, que a vegades te cansa una mica, però sí.
I també aquest punt de no aturar mai ho fa fàcil el metro de Nova York, és increïble, superinterconnectat. Tu, Sebastià, tens qualque històric que t'hagi passat a un metro? Perquè sé que és un espai que a vegades hi ha gent curiosa.
Hi ha gent de tot per allà dins, hi ha gent de tot. Des de gent que no té on dormir i ha de dormir allà dins i has de fer puesto per ells perquè pobres han de dormir on poden, fins a gent que els saludes i després comencen a xerrar amb ells mateixos i els hi acabes sentint que tenen una pistola i no tenen segur de si la tenen o no la tenen, perquè tenen la mirada perduda i t'has de fer fora. Però bé, d'altres vegades també te trobes amb un veïnat o una persona que feia estona que no ho veies i de sobte te trobes en el metro de Nova York i dius, ostres, és que visc aquí. Soc com un veïnat més d'aquí, quasi ja.
I youngs, mallorquins, menorquins, eivissons o formenterencs, que hagis trobat enmig de la ciutat, t'ha passat?
No m'ha passat, però l'altre dia corrent per la marató vaig veure un grup de gent que xerrava en català i un home que duia Josep a l'esquena, i vaig anar corrent, que sou de Mallorca? I em diu, no, som de Barcelona. I em diu, que punyetes fas tu per aquí? Sí.
Tant en fora. I com és la gent d'allà?
Com és? Aquí tothom va en el seu trull. És difícil tenir relacions íntimes en el sentit de te coneixes i passes temps i després estableixes una relació més d'amistat i de rutina, Aquí la gent se coneix, està 6 mesos, està 1 any, després se'n va, després torna gent nova. Mm. Quasi cada dia te podries introduir a una persona nova que seria la teva rutina. Sobretot quan estàs a espais amb gent jove, amb científics, que fa molt d'estances, o gent que només ve a provar sort, a fer projectes personals i veure si hi ha sort i queden, o se'n van i se'n tornen per cap a casa seva. Hi ha molt de retorn.
Hi ha molt de retorn, molta diversitat. Això me va cridar molta atenció, perquè tenc una amica que ara mateix està vivint a Carolina del Nord. Imagino que és un tarannà semblant, de nord-americà. Ell me va dir que aquí a Mallorca, majoritàriament, fan feina per viure, i allà, en canvi, viuen per fer feina. Això s'acompleix allà, o la teva percepció?
Sí, hi ha molta gent que el que te deia jo, que venen a provar sort i a provar els seus projectes personals i queden enganxats a la carrera de vola més i vola més, i ara entres a l'empresa i l'any que ve te tornen a promocionar, i després una altra i una altra vegada, i a vegades t'enganxa això, però sí, la part mallorquina encara me guanya i me deixa anar tranquil fent cosetes, o sigui que...
Clar, i Sebastià, per lo que fas tema gastronòmic, tu quan vas a la feina, per exemple, te menges un, que li diuen un hot dog, d'aquests que tal és el menjar d'escarrer?
No, hot dog ho vaig provar una vegada, i així quan vaig veure que treien la salsitxa aquesta d'entre aigua bruta, vaig dir res, no importa que me'l donis, no l'he provat mai més, ja va bastar una vegada. Hot dogs per turistes, quan vaig a Central Park, per provar una vegada, està bé, però cada dia...
Sebastià, ara, aquestes darreres setmanes, aquesta darrera setmana, està notícia a Nova York, perquè ha guanyat les eleccions en Thoran Mamdani, ho he volgut dir bé, nou balla. No sé si a la ciutat se respira un altre tipus d'ambient al respecte.
Sí, jo crec que els ha donat una altra ala a la ciutat. Fins ara era una ala de ressentiment després de l'entrada d'en Trump en aquesta segona legislatura per ell. I en Mamdani, des de fa un any que ja va dir que se presentava, ha donat un aire, no sé si d'esperança, però manco de lluita, una mica més de classe obrera i classe mitjana treballadora, molta gent jove. Ahir vaig sentir que les eleccions van ser les més votades des de fa 20 anys a Nova York i probablement era perquè la gent jove havia anat a votar molt més. Per tant, una mica més d'esperança i alegria i més diversitat. Mm-hmm. Bé, i gent jove, perquè si te compares amb en Biden o en Trump, en Mamdani en 34 anys, és una...
És una laia. Quinta, Mamdani.
Això apareix, no ho sabia, però sí.
Sebastià, perquè imagina que la vida no és fàcil, només el preu de l'habitatge ja ho diu tot, no és vera?
Sí. Bueno, ja ho saps, ja t'ho vaig contar quan vaig venir. Una habitació amb una mica de balcona ja pagava només 3.500 euros, o dòlars, perdona. La cosa està cara i segueix pujant, no hi ha tisp de que baixi per avall, i en Mamdani vol congelar el manco les parts de lloguer social, o sigui, ja veurem si podrà fer, però entre això i que vol promulgar la gratuïtat en els busos, promoure supermercats públics, totes aquestes coses que poden intentar donar lluita contra el lliure mercat i els preus en alça, pues està benvingut. A veure si ho pot fer.
Sebastià Franc, clar, ara xerràvem d'aquesta ciutat en què estàs vivint, de Nova York, els ritmes, el menjar, el preu de l'habitatge, fins i tot qüestions polítiques. M'ho has dit que, de qualque manera, el ritme de vida allà, el tarannà dels nord-americans, va un poc a t'encontre la teva naturalesa, t'estàs adaptant, i ara ve la pregunta, quina cançó te recorda Mallorca o quan enyores Mallorca poses?
Ja me recolza amb Antònia Font, Alegria. Me recorda estar a la balconada de casa nostra o a la terrassa, veure posant-se el sol a l'hora baixa. A mi me dona aire quan la sent, en aquesta.
I te regalam res, aquests 5 segons, aquí a Ivetra Ràdio, si ho xiu per tu.
Moltes gràcies. Alegria,
ses òrbites en sincronia. Sebastià Frank és a Nova York, està vivint i viu allà d'ençà fa 10 anys, però és per un motiu clar, va anar a tirar currículums, i és que en Sebastià Frank col·labora en el desenvolupament de noves teràpies contra el càncer. Explica-m'ho, com està funcionant allò, allà? Què hi fas exactament?
Bueno, ara estic en aquesta empresa de Tempus, que el que feim és fer diagnòstic molecular, seqüenciem la informació genètica dels pacients, els hi donem un informe en els seus doctors perquè puguin determinar quin tipus de teràpia és millor per ells, i a banda que en totes aquestes dades també feim recerca. Col·laboram amb l'Institut de Recerca i amb altres farmacèutiques per, analitzant aquestes dades, intentar veure si podem desenvolupar teràpies que puguin ajudar millor els pacients que passen per diagnòstic de càncer, o per simplement fer recerca i ajudar en altres centres d'investigació amb aquestes dades per impulsar el camp contra el càncer.
És el motor Pasqual que quedes a Nova York, o hi ha més motius?
Bueno, de principi va ser així, després vaig conèixer la cara de la meva dona, que ens vam casar fa 6 mesos, ella és de Pennsylvania.
Enhorabona.
Gràcies, gràcies.
Congratulations.
Thank you, thank you. I sí, hem quedat una temporada més per aquí, però ja vos puc dir que ja estem mirant cap a Mallorqueta i cap a Barcelona, i a veure si aconseguim venir cap allà d'aquí poc temps.
Que bé.
Molt bé, Sebastià, atenció a aquesta pregunta.
I t'enyores?
Sí, que m'enyor, molt. I només quan me feia xerrar a Mallorca, m'enyor més encara.
És a dir, tot està encaminat, però també m'ho has dit que...
Però hi tornaràs?
Primer farem una aturada a Barcelona, segurament, i després mirarem de venir cap a Mallorca, si tot va bé. Sí que sí.
És aquí t'esperam, Sebastià. Ja saps que sí, que t'esperam amb els braços oberts.
Moltes gràcies.
Una ferrada ben forta.
Que vagi bé.
Una ferrada, que vagi bé.
Goodbye.
Bye, bye. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman.
Ràdio és entreteniment. IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això fem un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Abans d'acabar dimarts, així sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
Que ballet quan era jove.
I avui, a Nostàlgia, parlam del primer ball. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Així és, el primer ball, les primeres sortides, els amics, la música, el bar, el renou, la gent de sempre, la nova, les mirades, el festeig... Crec que gairebé tothom que ha sortit recorda l'època en què va començar a sortir. I això mateix els han demanat als oients i hem de dir que hi ha de tot. Amén, tot i que no sou gaire rebel·leres, Inés i Maria Antònia, recordeu aquella època?
Sí, jo personalment amb una profunda frustració tenia les expectatives molt altes, m'ho volia passar molt bé i jo no li tenc especialment apreci en aquesta època. He de dir.
Perquè sap per què?
Per les expectatives.
Perquè encara no ha arribat.
Ui.
Podria ser. Podria ser, Inés Mateu.
Jo, clar que sí, que recordo aquella època antiga.
Llunyana.
En la qual vaig voltar per les primeres rebel·les. No, clar que sí que ho record. A veure, jo suposo que tothom relaciona les primeres vegades que va a ballar amb el poble a pobles del voltant. Jo, igual. Clar que sí.
Molt bé. Idò, bé, els oients, hem parlat amb ells, m'ho van enviar a àudios. En Teddy Torkington tenia uns 18 anys quan va començar a sortir i se'n recorda d'una persona en concret.
Idò, jo me'n recordo que el temps, l'any 80, que jo tenia 18, 19, 20 anys, no feia molt que havia arribat a Mallorca per viure, jo venia d'Inglaterra, clar, aquí a la Sant Vicenç. I anàvem a aquella discoteca tan famosa, tan mítica, en el Port de Pollença, que no hi havia marxa fresca, i escoltàvem, ja sabeu, música d'anys 80 boníssima. Simple Minds, Tears for Fears, música espanyola, Último de la Fila, Alaska, La Frontera, Duncan Du, etcètera, etcètera. Jo en aquell temps festejava una lota que encara som molt amics. Ell està per Palma. I tant en quant no el veiem, i escoltàvem i ballàvem junts temes romàntics de Bryan Adams, Heaven, i Madonna, Crazy for You. Tiempos. Quin recuerdos jamás me olvidaré. Res, una frase des de Cala Sant Vicenç.
Diu...
De fet, és una de les meves cançons preferides.
Ah,
sí? Sí, sí.
Gent ho
sap. Si pujant la música podries fer un petit cantar un poquet.
No, vos faré cap demostració musical. Per favor, si se lota, ex-lota d'en Teddy, mos ha escoltat com mos telefoni. Perquè ara li haurà desbloquejat un record, 971-13-99-00, i també si mos voleu contar aquelles primeres vegades que vareu sortir a ballar. De fet, jo me'n record la primera vegada que vaig entrar a una discoteca i me va fascinar, perquè, bé, a banda de que me trobava molt incòmode, perquè no sabia molt bé què fer, però me va fascinar la foscor que hi havia i a la vegada llums i també és aquelles primeres vegades que te poses a ballar, és a dir, penses, què he de fer, de ballar? Com se balla?
Com se balla?
Sí, sí.
Com estrany. No faig ridícul?
Però bé, ho vaig aprendre aviat.
Sí. Eres la reina de la pista.
No, sí, sí, és que l'Inés té un passat molt interessat a les pistes de ball. Molt bé, la eivissenca Amèlia Torres, ella presenta un mescladís d'emocions i músiques que ha recordat d'aquella època en què començava a sortir.
Quan jo era joveneta, que som de vila, anàvem a ballar les bandes prop, que no haguéssim d'utilitzar transport, perquè molt pocs tenien cotxe. I anàvem a ballar una banda que es deia Sa Gàbia, a Portal Nou, i a vegades agafàvem un autobús i anàvem a Sant Antoni, una banda que es deia Nitos, que hi havia música en viu i també ballàvem molt allí, era una sessió de tarda, diguem. La música que sonava en aquell temps, primer era soul, Beatles, pop i rock and roll. Sentia James Brown, Aretha Franklin, Otis Redding, Jimi Hendrix... Bé, els Beatles i Rolling Stones varen marcar molt aquella època. I llavors hi havia els grups vocals que nosaltres érem fans i ens agradava molt, com els Amics, els Diana, els Trons i Hug. També varen ser grups molt importants que varen començar a fer alguna cançó amb la nostra llengua, d'Eivissenc, i malgrat que també en cantaven algunes, sobretot els primers, amb inglès.
I vaig pescar un enfós que era color de fang, i quan ella em va veure es va tornar tot blanc. Li faltaven quasi totes les dents del primer pis d'un ull color de guix.
L'Amèlia ha dit una cosa molt important, i és que anaven de festa a hora baixes. Clar, els tardeos, com ara coneguts, no és un invent nou, ja ho sabeu. Hi havia aquelles famoses galas de tarde que se feien a Palma, per exemple. Per tant, Amèlia, gràcies per aquest record. Segur que molta gent s'haurà sentit identificada.
Exactament. Després també he xerrat amb un músic, ell és en Toni Soler, i explica com una festa, a Manco en aquest cas, podia acabar sent una escena de pel·lícula.
Amem, jo quan vaig començar a sortir érem una colla grossa, de debes 30, 40, quan m'ajuntàvem tots. Hi havia rockers, hi havia heavies, punkies, pijos, hi havia de tot. I sortien junts, teníem un amic que son pare tenia un restaurant i aferrat en el restaurant tenia un local que havia estat una antiga bolera. I mos la va deixar perquè nosaltres pues, poguéssim sortir allà, fer les nostres festes, ligoteos i tot el que pues, fèiem, no? I un vespre sé que mos ho vam passar molt bé perquè no sé qui va pinxar la cançó de Grease, de la pel·lícula, la de Grease Lightning, i mos ho vam flipar tots. I vam començar a ballar la coreografia allà pensant-nos que teníem aquell cotxe o fer pols que sortia la pel·lícula. I res, tots allà ballant, tal, o rockabilly, va ser una ballada molt, molt catxonda. Ens ho van passar molt bé.
Ligoteo, s'ha dit en Toni Soler. Per cert, avui és el dia dels fredins i ses fredines. Així que molt d'anys.
Gràcies.
Gràcies. Clar, en Toni ara m'ho explicava que... En Dani me n'explicava que acabava aquest dia, que varen acabar en aquesta bolera, bueno, pista de bitlles, si no van malament.
Molt bé.
Clar, hem de fer correccions en directe. I tots van poder cantar aquesta cançó, ballar-la, i semblava una escena de Grease, que segurament era això que passi amb na Inés i na Maria Antònia i que? Jo en el sopar de Nadal.
Aquí sí que ballarem.
Serà el meu primer sopar d'empresa.
És que, de fet, vos ho explicaré.
Sí, no has tingut mai un sopar d'empresa.
Mai sopar d'empresa.
Ara, els oients, així ho explicaré, que na Maria Antònia està preparant una coreografia per aquest gran dia.
Sí, efectivament, menys mal que vaig feina a la ràdio i no ho podreu veure. Vos posaran la coreografia, però només sentireu la música.
Exactament.
Molt però, intel·ligent.
En què consisteix aquesta coreografia?
És una sorpresa, no ho puc desvelar.
Molt bé.
Tu no has explicat com eren les teves primeres vegades ballant?
És que, bé... ballant, mireu,
ho he dit abans.
No gaire, és que som bastant esborbat. No passa res, però ho has dit com era això, ses gales de tarde. Bueno, anàvem allà, però ja no m'agradava gent ni mica.
En els titos.
A braxes, titos, i, però bé, jo francament eren coses que no tenia, que feies per inerci, i em vaig anar potser una o dues i no pus. Però després ja quan ja teníem un poc més d'edat, ja anàvem per Gomila... i d'aquests llocs on la gent de Palma hi anava.
I ara balles?
Ara ball, sí que ball.
Millor
ball
que abans.
Especialment bé. No, ho intent.
Ho veurem.
No, és broma, vaig bastant malament. Som molt esborbat. No me fareu fer vergonya, tenir vergonya avui. Ho estava intentant.
Ah, sí.
Ja hi torna a massa. Vols semblar bé si sentim un Joan Miquel?
Vinga.
Eren nits salvatges, diu.
Quan començaven a sortir de festa, ballar un poquet, jo crec que varen començar anant a Marítimo, aquí a Palma. També van anar molt a Magaluf. Era un pot diferent, l'ambient. Quasi tot era reggaeton, pràcticament. Hi havia un pot de temps, no? Però no. Música comercial, no? D'aquesta que hi havia per tothom. Molt de guiris, record, i se va passar bé. Molt malament, vam passar.
I, bueno, han sentit en Joan Miquel, han sentit en Teddy Torkinson, han sentit en Amèlia Torres, el músic Toni Soler, són fantàstics, i els donant les gràcies, com sempre, és d'aquí, però és que ara ve una persona que és meravellosa i que han deixat per al final. És una companya d'aquesta casa, del programa El Dia. Ella és Joana Maria Maroto, i vos hem de dir que li han fet treure una llagrimeta quan li han revengut tots aquells moments.
Bon vespre, xiu-xiuets, com estàu? Idò, si hem de parlar de nostàlgia, jo ja me n'he d'anar bastant enrere, perquè pareix que no, però han passat ja molts anys, ha plogut molt. Mireu, he recordat amb molta de nostàlgia i fins i tot amb una mica de cosona, l'estiu de 1994. És vera que jo era molt joveneta, només tenia 11 anys, però en el meu poble fan el festival d'estiu. Tots els nens mos preparam, assajam, passam un estiu preciós i llavors el dia de Sant Llorenç, el dia abans o el dia en van, ballam davant tot el poble. I jo m'ha tocat ballar amb el nen que m'agradava. I era una canció preciosa, que és "Oh Baby, I Love You Way" de Big Mountain, que si la voleu posar m'encantaria escoltar-la. I clar, d'aquell ball va sortir qualque cosa només, va ser el meu primer nòvio, el meu primer lot, és veritat que molt jovenets, però clar, per sou anaven de sa mà, i sempre que escoltàvem aquella cançó pues, recordàvem aquell estiu del 94. Ai, quina nostàlgia, m'ha pegat una mica de plorera. Però que guapo també recordar el primer amor, el ballar de Ferrat, en aquest cas a un festival infantil, però que te du a recordar també aquelles primeres vegades. Una besada forta, bona nit.
Que bonic, Xavi.
Sí, exactament, en Joana Maria Maroto, que va tretre una llagrimeta, però bueno, això no ha acabat. Perquè clar, tenc una darrera cosa, també un punt nostàlgica, i és que xerrem de cinema, però és que tenc una prova preparada per vosaltres, d'acord? Heu d'esbrinar una pel·lícula. Encetarem la prova, d'acord? És una pel·lícula que se va estrenar l'any 1994, que va guanyar 6 premis Oscars i dura 142 minuts. I, bueno, vos dic primer una frase mítica, primera pista, diu yo no sé mucho de casi nada, yo no sé gaire de gaire res.
Jo no sé... Me sona Aristòtil, que no, però no. Sí.
Molt bé, més proves. No ho sabeu de moment, per
no
tant,
sabem.
Ara sentirem sa banda sonora.
Vinga.
Mitiquíssima, però a l'inrevés.
Me fa ràbia, perquè jo segur que la sé.
No,
me sona ET.
I
ara no.
ET, anys sí. 90.
ET,
Familiar.
Any 94.
El mateix any que en Maroto va abraçar la seva persona.
Exactament. És que tot està ben cosit en aquest programa. Molt bé, no ho sabeu? No. I si vols dir que relata la història d'un home que té un coi immens i una vida extraordinària plena d'aventures, casualitats i moments històrics, que deia allò de que la vida és com una capsa de bombons.
Home! Forrest Gump!
Mamá siempre decía: la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a...
Forrest Gump és un clàssic del cinema estrenat el 1994 i protagonitzat per Tom Hanks. La pel·lícula segueix la vida d'un home senzill, però alhora extraordinari que, sense voler-ho, acaba formant part de moments clau a la història dels Estats Units. I té un missatge ple de tendresa i optimisme i va guanyar 6 premis Òscar i mos va deixar frases inoblidables com aquesta de Corre, Forrest, corre.
Corre, Forrest, corre! Corre, Forrest!
Oye, tú, vuelve aquí!
Desde aquel día...
Que trista aquesta escena.
Sí.
Corre, Forrest, corre!
M'agradaria fer un remake.
Realment no és tan passional com l'imaginam.
Sí.
Jo m'encanta aquesta pel·lícula, com que no és passional.
No, dic, és que la frase... És com
ja ho sé,
és la potència de la pel·lícula. Però clar, proposo un remake d'aquesta pel·lícula.
Què t'agradaria fer?
M'agradaria fer un remake i l'actor principal fos qualcú que genuïnament tingués diversitat funcional.
Molt ben vist. El 94 tal vegada aquesta visió no la tenien. Però bueno, està molt bé. A tu què t'agrada fer...
Posa-t'hi.
Molt audiovisual.
Sí. Quan t'acabi amb xiu-xiu,
no, acabem ja. Ves,
val, d'acord,
ves
moltíssimes gràcies. Vaig a fer coses grans.
Exacte, coses grans, no com aquest programa.
Exacte. No, no és això el que dic.
Hem arribat en el xiu-xiu número 263 amb en Miqui Fiol en el control tècnic. Nosaltres demà serem en el dimecres bo en directe, si mos voleu venir a veure. Serem a partir de les 8 davant l'Ajuntament d'Inca, inaugurant aquestes 24 hores de programació especial d'IB3 que comencen demà amb xiu-xiu a la Inca i després tot el dijous bo, però estàu nerviosos.
Allò que voltarà si que expliquis això en la banda sonora de Forrest Gump.
És per donar-li emotivitat a l'assumpte.
Estam nerviosos, a més que nerviosos, il·lusionats, fascinats pel dia de demà.
Te posaràs guapa, Maria Antònia?
Sí, ho he xerrat amb la meva estilista barra mumare, que estem pensant un look que estigui a l'altura d'Inca.
Jo ho he xerrat amb les meves estilistes, barra Reines i Maria Antònia, ja me tenen qualque cosa preparada.
Fantàstic. I doncs res, fins demà i gràcies per ser-hi.
Molt bé, jo aquí haig d'arribar ara.
As a she celebrate, hey, don't wanna worry about this all day long. As a she celebrate, hey, cada dia casa te vas al rei, hey.
Nobody wants to be alone.
Nobody wants, nobody wants.
But there's a world.